Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu tots i totes, de nou amb tots vosaltres amb aquest programa, el número 407. Haurien de ser molts més, ja ho sabeu. Aquest programa estava previst pel dijous 26 de març i en ell pretenia explicar-vos l'activitat d'aquell mes, tot el que jo havia vist en directe o anava a veure, més els personatges del mes. Cap problema, ho hem guardat i aquí ho teniu. Un programa amb una diversitat d'autors que esperem sigui del vostre gust. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Roi du ciel et des anges és un dels moments culminants de la gran òpera Le Prophète de Giacomo Meyerbeer, al final de l'acte tercer. Una òpera molt complexa i grandiosa, veritablement, que fou l'estrella de les coses que vaig veure aleshores. Concretament la vaig anar a veure a la Deutsche Oper de Berlín, que en va fer una reposició estrenada fa pocs anys. L'hem sentit en la versió de James McCracken en el rol de Jean de Leyden, l'Ambrosian Opera Chorus i la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Henry Lewis. Però deixem per ara aparcat aquest profet perquè començaré parlant de lo que vaig veure abans, i això fou la Clemenza di Tito de Mozart en el Liceu, però no va ser el març, sinó a finals de febrer. però tant se val, ho podem encaixar aquí perfectament. Concretament vaig veure la funció del dimarts 25 de febrer. El Liceu va programar una sèrie de funcions d'aquesta òpera durant aquell mes que es van desenvolupar amb normalitat, mentre que el grup que s'havia de veure a l'abril es va haver de cancel·lar degut a l'estat d'alarma. Fou la meva darrera visita al Liceu fins ara. El cas d'aquesta òpera estava bé, encara que penso que no era extraordinari. En general, equilibrat, destacant la mezzo francesa Stéphanie Dustrac en el rol de Sesto, sempre en estil correcte. Paolo Fanale, jove tenor sicilià, feia de Tito, l'emperador. També molt bé, amb bons aguts i una important presència escènica, malgrat la seva curta alçada. Més desapercebuda va passar Mirto Papatanasio en l'important personatge de Vitellia. Això no vol dir que ho fes malament, ni molt menys, però hauria d'haver destacat més i no ho va fer, en el meu parer. Completaven ben correctament el repartiment en Catherine Gillet com a Servilia, Lídia Vinyes Curtis com a Annio i Mathieu Lecroart com a Publio. La producció era del Festival des d'Anprovence i situava l'acció més o menys en l'època de Mozart, estèticament bonica, el vestuari encara era millor i és d'agrair que no caigués en la moda actual en què la brutícia i la lletjor són protagonistes. La direcció escènica era del prestigiós David McVicar. Només m'hi va sobrar una dansa de pretorians amb joc d'espases en què molestava molt el so de les mateixes, així com els gemecs que els subjectes deixaven anar mentre feien les seves acrobàcies. No hi afegia res de res. L'orquestra, dirigida per Philippe Auguin, bé, però haig de dir que certament llestada pel ritme més aviat lent imposat pel director. En definitiva, sempre és una joia poder veure la Clemenza di Tito i vaig sortir-ne satisfet, encara que sigui una producció que probablement no recordaré tota la meva vida. I per il·lustrar musicalment aquest bloc, sentim tot seguit el gran rondó de Vitellia Non più di fiori en la versió de Janet Baker i l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden sota la direcció de Sir Colin Davis.
Thank you.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara sí, ara anem a parlar de Le Prophet, que la Deutsche Oper de Berlín va programar. Aquest és el teatre de l'antic Berlín Occidental, de construcció moderna, que avui ja no és tan moderna. Fou inaugurat el 1961 i acaba resultant un teatre més aviat lleig i que demana a crits un rentat de cara. Està situat a la Bismarckstrasse, en el districte de Charlottenburg. Jo vaig anar a veure la funció del divendres 6 de març, un dia gris, fred i plujós a la capital alemanya. Sentim, si us sembla, un primer fragment de l'òpera de Meyerbeer. Anne Claire és la part final, no sé si en podríem dir cabalet aquí, de l'àrea de Fidesz de l'acte cinquè. Era Marilyn Horne amb la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Henry Lewis, que per aquell aleshores era el seu marit. Le Prophet és la tercera de les grans òperes de Meyerbeer. Ja he explicat diverses vegades que la gran òpera és un subgènere operístic que es va desenvolupar a França, concretament a l'escenari de l'Òpera de París, fos quin fos en cada moment, que és on s'estrenaven aquestes obres. Un tipus d'òpera típicament francesa, encara que hi ha algunes obres d'altres nacionalitats que se li acosten de manera conceptual, com serien el Rienzi de Wagner o la Gioconda de Ponchielli, el més semblant a grans òperes en alemany i italià, respectivament. Les característiques de la gran òpera les feien molt grandiloquents. Gran llargària, normalment 5 actes, arguments històrics o pseudohistòrics, i solen intervenir personatges que han existit realment, grans escenes de masses que implicaven grans cors, ballets obligatoris, en definitiva, espectacles de gran volada en què el públic de París és el que durava. Després, existien les òperes còmiques, amb diàlegs parlats, d'argument còmic o no. Solien ser obres més lleugeres i que es produïen amb més freqüència i omplien els buits entre gran òpera i gran òpera. Meyerbeer, alemany de naixement, doncs havia vingut al món prop de Berlín en el si d'una família jueva molt rica, de manera que mai va passar estretors econòmiques, havia començat la seva carrera a la seva terra natal, per després passar a Itàlia, on va residir uns quants anys i va aprendre l'ofici de compositor d'òpera a l'ombra de Rossini, per després fer el salt a París, que era el seu objectiu de sempre, i fer-se l'amo i senyor dels escenaris de la capital francesa. Això ho va aconseguir amb un parell d'òperes còmiques, Dinorà i L'Étoile du Nord, i només quatre grans òperes, Robert le Diable, Le Ziganot, Le Prophète i L'Africaine, estrenada pòstumament i avui en dia objecte de polèmica per les versions que s'han representat tradicionalment i altres, més populars avui en dia, que semblen més fidels al que Meyerbeer va crear, implicant fins i tot un canvi de títol, Vasco da Gama, que tu miris com tu miris és molt més coherent amb el que aquesta òpera ens explica. Ja en vaig parlar fa un parell d'anys quan vaig anar a veure aquesta obra a Frankfurt. Perquè, la veritat, Meyerbeer, després de ser popularíssim en el seu temps, després que les seves òperes es representessin una i altra vegada, no tan sols a França, sinó a tot el món, va caure en l'oblit, aproximadament poc després de començar el segle XX. I ara sembla que estem assistint a una certa Meyerbeer Renaissance, que fa que veiem de nou les seves òperes, encara que no tan sovint com segurament seria desitjable. Però entenc que això ve de la certa dificultat que suposa portar a escena aquestes obres monumentals i de vegades una mica exagerades. Així, en els darrers anys, jo mateix he pogut veure Els Hugonots, L'Africana i ara El Profeta, amb què dependent Robert le Diable, que tampoc fa tants anys la van fer a Covent Garden, però poc més. Això era un fragment del ballet de Le Prophet, anomenat el Pa de Redowa, que Redowa és una dansa d'origen txec. És un ballet emplaçat en l'acte tercer, que és on havien d'anar els ballets, en les altament normativitzades òperes franceses. És per això que quan Wagner va presentar Tannhäuser a París, va cometre un gran error en posar el ballet a l'acte primer. Era de bon to arribar tard a l'òpera, però mai, mai de la vida et podies perdre el ballet. Per això aquest no podia estar en el primer acte, lògicament. Una de les raons més burres possibles pel fracàs d'aquesta presentació parisenca de la magnífica òpera de Wagner, el pobre gairebé que va sortir de la capital francesa per cames. Tal va ser el fracàs. La Deutsche Oper va portar a terme una veritable Meyerbeer maratona aquell cap de setmana. Doncs van coincidir el Profeta el divendres, el dissabte la versió de concert de Dinorah, òpera anomenada més correctament Le Pardon de Ploermel, i els Hugonots el diumenge. Primer m'havia fet la idea d'anar a veure-ho tot, però al final ho vaig limitar al Profeta perquè per un cantó que la Dinorah fos en concert em feia mandra. No m'agraden en general les versions de concert. I anar a veure els Hugonots, una òpera que ja coneixia, implicava agafar-me un dia més de vacances. El dissabte, que encara estava a Berlín, vaig anar a veure una altra cosa, que us explicaré després. Avantatges de trobar-te en una ciutat amb una vida cultural simplement fora del comú, pels nostres estàndards. La producció del Profeta, que era una reposició, era d'altíssim nivell. La concepció i direcció escènica, i també la coreografia, eren del regista francès, habitualment polèmic, Olivier Py, del qual he vist la Lulu al Liceu i els Hugonots a Brussel·les, i crec que alguna cosa més. I sempre m'ha agradat. Aquesta vegada també. Una idea complexa amb una escenografia giratòria que ens portava els nombrosos ambients en què es desenvolupa l'òpera, també vídeos, etc. Tot plegat, algunes coses, deies, potser no vienen a cuento. Però, sigui com sigui, no feien mal. Fins i tot l'orgia del final, situada en un pla alt amb homes i dones nus, i erotisme hetero i homosexual a dojo. Al final de tot, que Meyerbeer va concebre amb una gran explosió que enfonsa l'edifici en què es troben matant els principals protagonistes, el va canviar i el va deixar en un modest tret que acaba amb la vida del personatge central, és el fals profeta Jean de Leyden. Per la part musical, el nivell era altíssim, amb una orquestra inspirada dirigida pel mestre Enrique Mazzola, italià nascut a Barcelona, que fa uns mesos fou nomenat titular de la Lyric Opera de Chicago. Considero que Mazzola va encertar amb els tempi i va conduir l'orquestra de manera absolutament adient per reforçar el drama que s'estava veient a escena. Protagonista absolut d'aquest fou l'apreciat Gregory Kunde en el rol de Jean de Leyden. Kunde, que ja té 66 anys, l'home, gaudeix d'una veu increïblement juvenil i fresca de timbre, amb una gran facilitat pels aguts, que li continuen sortint brillants. Si bé les notes centrals i greus acusen un cert desgast de la veu, que de vegades fa que li surtin una mica lletges. En tot cas, com sempre, ho dona tot de l'escenari, i en va sortir triomfant amb un rol certament extenuant. Al seu costat, la mezzo Clementine Marguen, que feia poc que havia intervingut a la desgraciada ida del Liceu, interpretava la part de Fidés, la soferta mare de Jean. Haig de dir que va fer un personatge absolutament commovedor, amb els accents patètics apropiats i una veu adequadíssima. Em va agradar molt. I també la soprano Elena Tsayagova en el rol de Berthe, que canta al principi i al final, però entremig està absent molta estona. Va donar la talla amb una veu punyent i aguts brillants. La resta de personatges són més secundaris però destacats. Molt bé el sinistre trio d'anabaptistes a càrrec de Derek Welton, Zachary, Gideon Pop, Jonas i Thomas Lehmann Mathisen. Completava el cas l'odiós comte d'Obertal a càrrec de Seth Carico. Thank you. Això era la marxa de la coronació, probablement el fragment més popular d'aquesta òpera, i que fou la nostra sintonia de la novena temporada. Breument, aquesta òpera ens explica les vicissituds de Jean de Leyden, figura històrica que allà cap a la dècada de 1530 va encapçalar a la zona oest d'Alemanya i els Països Baixos, d'on era originari, la revolta anabaptista, una secta protestant, que es va fer fort a la ciutat de Münster, a Westfàlia, on va instaurar una teocràcia i es va proclamar rei de la Nova Jerusalem. Les tropes imperials varen resoldre el problema el 1536 prenent la ciutat a sang i foc, i Jean fou executat. No tenia ni 27 anys. Aquest és el protagonista de l'òpera on veiem la seva deriva des de simple hostaler a profeta rei, arrossegat pels sinistres anabaptistes que, quan la cosa va maldada, l'abandonen i es passen a l'enemic. La moraleja, si em permeteu aquesta paraula en castellà, és molt clara. El comte Obertal, un malparit, senyor feudal de la zona, que domina la situació al principi, és fet presoner i està en molt mala situació en mans dels anabaptistes, però al final reapareix fent el mateix que feia al principi, és a dir, revolucions perquè tot quedi igual. El canvi perquè res canviï, idea molt ben expressada en la famosa novel·la Il gatto pardo del príncep Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I la crua realitat, molt em temo.
Parlem d'òpera, cada dijous a les 10 de la nit.
I el dissabte vaig veure què feien a l'Staatsoper Unter den Linden, l'elegant teatre neoclàssic de tota la vida, fundat per Frederic el Gran el 1750 i que durant la Guerra Freda va quedar a la banda oriental de Berlín. Restaurat no fa gaire, és un teatre magnífic en tots els aspectes. I vaig anar a veure Carmen. Sí, ja sé que l'he vist moltes vegades, però qui es pot resistir quan l'orquestra la dirigeix Daniel Barenboim, brillant com sempre, i quan el paper de Carmen el fa una de les mezzos més destacades d'avui en dia, que ha triomfat en aquest rol, entre d'altres, la georgiana Anita Rachvelishvili, que la vaig trobar superba com a Carmen. A banda de cantar meravellosament, el seu físic, una mica gitanat, li escau d'allò més. Don José el feia un destacat tenor d'avui en dia, el nord-americà Michael Fabiano. Haig de dir que em va agradar, i amb el seu físic esprimatxat i cap pelat, donava realment el tipus d'allò que és Don José en realitat, un mindundi. Escamillo, que acaba sortint mort de la maestranza a causa d'una acogida, era l'italià Lucio Gallo, i Micaela fou Christian Karg, desconeguda per mi, però que va excel·lir en la interpretació d'aquest personatge. Excel·lents també els secundaris, entre els que destaco la catalana Serena Sainz, que feia de Mercedes. De la producció, dirigida per Martin Kusser, no el conec, més val no parlar-ne. L'escenografia era horrenda, i haig de dir que la versió que van fer fou l'original amb diàlegs parlats, com a òpera còmic. Crec que és la primera vegada que la veia així. Sentim el famós quintet, Nous avons en tête une affaire, amb Teresa Berganza, Carmen, Yvonne Kenny, Fresquita, Alicia Nafé, Mercedes, Gordon Sanderson, Dan Cairo i Geoffrey Pogson remendado, la London Symphony Orchestra amb Claudio Abbado al capdavant. Thank you.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
I Carmen és l'última òpera que he vist fins ara. El 28 de març em tocava al Liceu per abonament l'Esperat Lohengrin, dirigit escènicament per Katharina Wagner, la besneta del compositor, però van cancel·lar, el virus mal parit. De totes maneres, estava previst sentir música d'aquesta òpera i aquí va tot seguit. Infernem l'An, que sabeu que m'agrada molt, amb Wolfgang Wingassen i l'orquestra del Festival de Bayreuth, festival de 1960, dirigida per Lorin Matzel. Per cert que el Bayreuth 2020 també fou cancel·lat.
Auf Erden nichts bekannt.
D'òpera.
I encara que no estiguem al març, aquí anaven els personatges d'aquell mes. Així que aquí els teniu. Primer, una soprano italiana antiga, Esther Mazzoleni, nascuda a Sevenico, avui Sivenica, Croàcia, aleshores a la Dalmàcia italiana. El 12 de març de 1883, en el si d'una família rica, va debutar a l'Òpera de Roma com a Leonora i el Trovatore l'any 1906, cantant després a Bari i a Parma. El 1908, debuta triomfalment a l'Escala amb Cristoforo Colombo d'Alberto Franchetti, dirigida per Toscanini. Més tard tindria un gran èxit en el mateix teatre amb la Vestal, òpera que li suposaria successius triomfs a l'Òpera de París, en el Colón, de Buenos Aires i a Trieste. El 1909 va interpretar Medea de Cherubini a l'Escala, primera representació a Itàlia d'aquesta òpera. El 1913 va cantar Aida a la inauguració de l'Arena de Verona com a centre operístic. Mazzoleni no es va deixar seduir pels teatres de Nord-Amèrica i va preferir ser diva absoluta de l'Escala. Es va retirar el 1926, encara jove, i es va dedicar a l'ensenyament a Palermo, d'on era el seu marit, ciutat on moriria el 17 de maig de 1982, als 99 anys d'edat. La sentirem en el bolero d'Elena de I Vespri Siciliani de Verdi, Merce Dilette Amiche. El so és així, però penseu que la gravació és de l'any 1909, ni més ni menys. Esther Mazzoleni. Thank you. I ara ell, molt més de cap aquí, un baix, Nicola Zaccaria. Malgrat el nom no era italià, sinó grec. Nascut el 9 de març de 1923 al Pireo, com a Nicolas Angelos Zakariou. Va estudiar en el Conservatori d'Atenes i va debutar a la capital grega el 1949 com a Raimondo Lucia di Lammermoor. De seguida va passar a Itàlia, cantant en el Maggio Musicale Fiorentino, l'Òpera de Roma i a l'Arena, i el 1953 ja debuta a la Scala amb Rigoletto, on ell feia d'Sparafucile. Zaccaria va cantar a la Scala durant nombroses temporades i un repertori molt extens, participant, per exemple, a la Premier Mundial de Assassinio nella Cattedrale, d'Ildebrando Pizzetti, el 1958. Va participar també en els festivals de Salzburg i Edimburg i va cantar la majoria de grans teatres en moltes ocasions al costat de la seva compatriota Maria Callas. Cantant musical i versàtil, el seu cant era expressiu, si bé no era una figura de la talla de Siepi, Rossi Lemeni o Boris Christoff, per citar els baixos més destacats de la seva generació. Fou el segon marit de Marilyn Horne. Nicola Zaccaria va morir a Atenes el 24 de juliol de 2007, amb 84 anys d'edat. I ara el sentirem de la darrera de les nombroses gravacions que va compartir en la Callas, la norma de 1960 dirigida per Tullio Serafin, al capdavant de l'orquestra de la Scala. Amb el cor del mateix teatre, Zaccaria interpreta Oroveso a del Tebro al Giogo Indegno. I amb això us deixo fins la setmana que ve. Sigueu puntuals, si us plau. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Thank you.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.